Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa avui 3 de novembre. Algunes notícies rellevants. A les comarques gironines, la llengua catalana es manté com a inicial i en el darrer quinquenni 30.000 persones més la tenen com a llengua habitual. El coneixement del català creix a les comarques gironines. Unes 300.000 persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment. Segons l'enquesta, està realitzada conjuntament entre la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya. El periodisme mòbil connecta millennials i permet comunicar de manera més emotiva i directa. Gairebé la meitat, un 48% dels espanyols, s'informa per xarxes socials. La manera de consumir notícies ha canviat i la de produir-les també. Totes dues han desencadenat noves modalitats de periodisme com a periodisme mòbil. Per mitjà d'un telèfon intel·ligent, el periodista pot fer des de directes de televisió fins a peces per a xarxes socials i dur a terme qualsevol treball periodístic o un documental de format llarg. La UOC ha investit doctora honoris causa la historiadora feminista Mary Baird. El passat 30 d'octubre, en el Saló de 100, amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, la britànica Mary Baird és catedràtica d'estudis clàssics a la Universitat de Cambridge. Està considerada l'especialista en aquest àmbit més famosa d'Anglaterra per les seves col·laboracions habituals en mitjans i per la seva tasca de divulgació dels clàssics, en què apropa la cultura romana a través del dia a dia de la gent de l'època. Com a reconeixement a la seva trajectòria acadèmica, que l'ha convertida en una de les principals especialistes en la història de l'antiga Roma. Aquesta nit en tindrem els consells de la podòloga Maria Pilar Mocé amb els peus dels nens. Us recomanarem dues lectures, Ébano de Mercedes Ron i Loba Negra de Juan Gómez Jurado. Parlarem d'energia positiva i, finalment, la secció de cinema. Ara sí, donem pas, com sempre, a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla. Recollim tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de loteria 307 La Sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre de la vila. Reserva ja la loteria per Nadal i també la del nen. Disposem de gran varietat de números. Truqueu-nos al 93 221 93 61 o passeu per la nostra administració. I no oblideu jugar la vostra primitiva, Bonoloto, Quiniela i l'Euromillón amb més premis. Recordeu, som la sort de la vila, administració de Loteria 307, al centre de la vila de Barcelona. I bona sort!
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Ja han passat 15 dies i tornem a tenir la companyia de la nostra podòloga Pilar Mocé. Benvinguda!
Molt bé, moltes gràcies. Ja passa molt ràpid el temps, eh?
Passa volant.
Quasi s'acaba l'any ja, imagina't.
D'aquí res, d'aquí 4 dies ja.
D'aquí 4 dies. Hem sortit de l'estiu i encara fa una mica de calor, segons quins dies, oi? Però bueno, també començarà el fred aviat.
D'aquí res, d'aquí res. Pilar, de què parlem avui?
Mira, volia parlar dels nens, del calçat infantil i el calçat ortopèdic. Ara és un bon moment perquè passa que s'acaba l'estiu, que els nens han de vindre doncs, a revisar-se els peus, els nens que ja portaven plantilles, correctores i calçats a vegades una mica especials, doncs, també és un moment de corregir-ho, de modificar coses o de fer plantilles noves, depèn si s'hi ha crescut el peu durant l'hivern, durant l'estiu, perdó. Aleshores, clar, hem de tindre en compte que els nens se'ls ha de vigilar sempre. Els peus infantils són bàsics que estiguin en bones condicions des que són petits. Jo sempre dic el mateix, no s'ha de córrer mai a posar sabates i els nens que no han de caminar i que van en cotxets no necessiten anar amb sabates. Però també s'han de controlar després, quan ja comencen a caminar, quan ja comencen a haver de formar el peu, si es camina torçant el peu endintre, en fora, o si s'ensopeguen, o si van de puntetes, i tot això ja s'ha de vigilar. I els pares, doncs clar, han de fixar-se de tant en tant en com caminen els seus fills, o si, per exemple, doncs, no sé, van una mica torts a l'esquena, a vegades això són mals vicis que agafen a les escoles, de sentar-se torçats o de sentar-se malament, no? A vegades la mala postura a les hores de col·legi influeix molt en veure'ls després la columna recta o no, perquè se senten de qualsevol manera, amb les cames a sota del cul, i tot això no és bo. O sigui, quan els nens se senten malament les seves cames, els turmells també queden mal posats, amb la qual queda, com que són molt laxes, sí, no els hi faran mal el turmell després, però a última hora han estat doncs, mitja hora o un rato en una mala posició. Tot això s'ha de controlar, els nens s'han de sentar bé a terra, estil índio, és el millor, mai assentats amb el cul a sobre dels peuets, perquè això llavors ens ajuda a deformitats, i sobretot, bueno, doncs, és això que parlem, no abusar mai ni de caminadors, ni forçar el nen que camini, i sobretot una sabata que sigui còmoda pel nen de posar i de treure. Normalment ara les sabatetes es fan molt amb velcros, que llavors el velcro els nens se'l corden ràpid, també se les treuen ràpid, però bueno, aquí està la mare que ha de controlar que no les perdin pel camí, no? No s'ha de posar mai calçat corrector. Ara ja no n'hi ha tants. Anys enrere hi havia horma recta, totes aquestes coses que moltes vegades entre les mares s'aconsellaven. Doncs, mira, posa't aquest tipus de sabata perquè aquesta t'arregla com caminen malament i tal. No, no s'ha d'utilitzar mai calçat ortopèdic com a tal, que tinguin correccions internes o externes, si no ho necessiten. Per tant, l'ideal és que vinguin a les consultes de podologia, que vagin al pediatre, que vagin a l'ortopèdia i que els controlin la forma en què recolzen el peu a terra. Pensem que les torsions mal posat al peu també donarà una mala ossificació perquè carregarà molt sobre una zona, també hi pot haver-hi problemes de lligaments a la llarga, quan han de fer un esport, si els peus han estat mal dirigits i han fet males posicions, doncs també faran problemes que fan molts nens, no?, de posturals i problemes de quan fan l'esport, que fan lesions, no sortia la paraula, perdó. Bé, Doncs en si hem de controlar moltíssim, pensar que el peu del nen creix un mil·límetre per mes, amb la qual cosa en 3 mesos li ha pogut créixer un número de sabata. L'amplada de davant ha de ser ampleta, la forma, perquè no apreti els dits. A més, el turmell no aconsellem botes, sobretot que no siguin dures. Si alguna bota es posen, doncs que sigui tubeta del turmell, per no dificultar precisament la mobilitat. Si es posen botes dures, el turmell no treballa igual perquè no es pot bellugar lliurement i llavors atrofia la musculatura del peu. És aconsellable deixar-los caminar un rato descalços per casa quan arriben del col·le, posar un mitjó que no rellisquin sobretot i que vagin caminant descalços un rato, perquè això és molt bo per la persona i pels peus també, no? I les sabates, quan la mama li compra la sabata al nen, ha de mirar que li quedi almenys 1 centímetre per darrere sense tocar-li el peu a la sabata, perquè tingui una holgura. Quan caminem, desplacem el peu endavant i enrere. I aquest desplaçament s'ha d'estar que la sabata estigui més llarga, una mica més llarga que el peu, no? Sobretot, si pot ser, que no utilitzin sabates d'altres germanets. La vida està molt a xutxar, però, esclar, potser el nen té diferent forma de peu, ha trepitjat diferent de l'altre nen, i la mala deformitat que ha pogut agafar un calçat, no podem permetre que l'altre nen ja agafi mala forma perquè la sabata no era seva, no? Si ha de ser possible, doncs no utilitzar sabates dels altres germans, no? Quan hi ha caminant els nens és quan hem de mirar precisament més, doncs, que aquestes articulacions estiguin ben còmodes a dintre del calçat, que la sola no sigui rígida, que no rellisquin i que sobretot si són petits que no caiguin quan caminen, no? No s'ha d'abusar de deportives i no s'ha d'abusar de botes, que és el que estem sempre en contra de les botes. La puntera també ha de ser ampla i alta perquè així les ungles no pateixen. I després s'han de fer, si porten per exemple pròtesis correctores, plantilles, que normalment doncs, es fan en aquestes èpoques ja quan comença l'hivern, s'ha de veure si durant l'estiu, si li ha crescut el peu, es modificarà la plantilla o a vegades s'han de fer noves. Però no s'han de posar mai plantilles estàndard que es compren per talles de sabata. No s'han de posar mai. I tampoc s'ha de córrer a posar plantilles, perquè se'ls ha de deixar que la naturalesa actuï. No cal immobilitzar el peu. Quan menys immobilitzat vagi, millor, perquè tindrà més força muscular per després per desenvolupar la seva activitat deportiva i la vida normal, no? Llavors, nosaltres els podòlegs considerem que si un nen no té problemes, que no cau massa, que no s'ensopega, que més o menys és un nen normal, doncs fins als 3 anys i mig o 4 no es fan revisions podològiques, perquè el nen, quan és petit, camina a la seva manera i no té un patró de caminar i camina unes vegades de puntes, unes vegades torçant els peus, unes altres vegades que sembla que caurà, no? O sigui, que no ens hem de fixar si va canviant la forma del caminar, perquè això pot ser que encara no tingui patró. Aleshores, a partir dels 4 anys sí que ja hem de veure si els peus del nen miren endintre, miren a fora, si es cansen, que a vegades els nens, ai, és que estic cansat, no és normal que un nen es cansi, per tant és per alguna cosa, i a vegades no volen caminar, volen que les mamàs les agafin en braços. També podem mirar els pares si desgasten les sabates d'una forma irregular, perquè normalment es pot desgastar més habitual molt pel bord de fora, amb la qual cosa ja és una mala posició del peu, o també li poden suar molt i la pell està molt estovada, macerada, que queda la pell com blanca, no? Quan es descalcen no fan pudor perquè els nens petits, bueno, fins a certa edat, a la pubertat ja fan pudor, però fins que no són més grandets, els peus normalment no els hi fan pudor, però sí que poden suar molt. I aleshores això tampoc és normal. Poden irritar la pell, fer picors, tindre picors i tindre la pell irritada i alguna llagueta que els hi pot rossar el calçat, no? Aleshores, clar, l'ideal seria que el nen vagi controlat, que vagi vigilat, que val més gastar menys diners amb sabates, però anar-los canviant si cal cada 3 mesos, si és que li ha crescut, perquè si li creix la el peu i la sabata li toca la punta, el que farà serà arronsar els dits, perquè tenen facilitat, però llavors els hi farà malbé les ungles i tampoc no convé. Per tant, controlar aquest tema. I sobretot, aconsellem res de calçat especial, res de calçat ortopèdic ni correctors que ja estiguin fets. Que cada nen, si necessita corregir-se, li farem a mida. Però cada peu és diferent. I a vegades, dintre del mateix peu, també són diferents un peu de l'altre. I inclús a vegades tenen una mica de desviació de columna, perquè una cama també comença a ser una miqueta més curta que l'altra, que això s'ha de controlar un cop a l'any, s'ha de veure. No creixem simètricament, anem creixent però no idènticament. Per tant, un peu a vegades és més llarg que l'altre durant uns anys, després potser s'estabilitza, potser és la cama que durant uns anys també la veiem una mica més curta que l'altra, però que tot això moltes vegades es va arreglant, igual que els nens que ajunten els genolls quan caminen. Hi ha molts nens que es toquen de genolls. Bueno, doncs és una forma de caminar que també a la llarga moltes vegades s'arregla sol. Moltes vegades és la forma en què han començat a caminar.
O són uns hàbits.
Són uns hàbits que es tenen, no? A partir dels 4 anys és quan ja totes aquestes coses s'han de controlar i s'han de vigilar molt més per evitar que després quedi ja establerta la deformitat, no? I bueno, hi ha molts tipus de peus, que hi ha molta gent que diu, ah, és que els meus nens tots tenen els peus plans. Clar que sí. I els nens fins que no tenen aquests 3 o 4 anys que comencen a tindre més ossos, tots els tenen plans. No s'ha de córrer a fer coses, deixem-los llibertat. Per això diem que caminin descalços és bo. D'ara de cara a l'hivern, un mitjó d'aquests que porten silicones, que no patinin, això sí, i que no agafin fred, però que vagin lliures, que les hores que puguin estar a casa no vagin també amb el calçat del carrer perquè han de portar plantilles. No, les plantilles, les hores que van calçats, sí, però després per casa pot tindre llibertat. És que li agradarà el peu anar lliure i el nano estarà content, perquè és que si no, mortificar-los tot el dia amb un calçat tancat tampoc no és bo.
Bé, doncs fins aquí les explicacions i els consells pels nostres més menuts de casa,
més
no?
Menuts, això mateix.
Els nostres nens a la casa. Recordem les adreces.
L'adreça és a Vallirana, a la consulta que es diu Podo Vall, del passatge Bon Retir número 2, local 5. El telèfon per demanar hora és 93 683 5821.
Bé, doncs l'esperem d'aquí a 15 dies amb més consells.
Això, procurarem. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig. Els torrons dels mestres.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
Aquesta nit us recomanarem dues lectures. Comencem pel llibre Ébano, de la saga Enfrentados, de Mercedes Ron. Mercedes Ron va debutar com a escriptora compartint els seus textos a la plataforma Wattpad, on avui acumula gairebé 400 milions de seguidors. més de 33 milions de lectures. Gràcies a l'enorme acollida al segell Montena, de Random House, la publicaria en paper. Primer, la trilogia Culpables, amb més de 100.000 exemplars venuts, i ara, després de l'èxit d'Ivory, arriba la segona part de la saga Enfrontats, Ébano. Mercedes va començar a escriure als 15 anys i havia descobert enfervorida la saga Crepuscle i va voler escriure les seves pròpies històries. Va acabar Culpa meva i va guardar la novel·la en un calaix durant 3 anys. Un dia em vaig posar a escriure i no vaig parar, i fins i tot al dia d'avui, segons ella mateixa diu. Ella escoltava família i amics dir que escrivia bé, que no se li donava malament, que tenia talent, però conservava els seus dubtes i seguia escrivint. I als seus 26 anys en aquesta segueix, ja assentada com una de les màximes exponents de la literatura romàntica juvenil a Espanya, amb la mateixa il·lusió i ganes que al principi, perquè ens comenta: m'agradaria poder treure una trilogia per l'any que ve. Ja l'ha començat i crec que té molt bona pinta. Els lectors joves són el millor públic, diu que en el seu dia es va enganxar a Harry Potter i ara torna a la saga tots els estius. Es considera perseverant i escriu a les nits, en el llit. Argentina, crescuda a Sevilla, s'acaba de mudar a Madrid i vol seguir explicant històries com sigui. Mercedes Ron triomfa a Espanya i a Llatinoamèrica. Ha participat a la Fira del Llibre de Madrid, ha viatjat al Perú a la Fira Internacional del Llibre de Lima i acaba de sortir la traducció de Culpa meva al francès. Anirà a la Fira del Llibre de París a finals de novembre. Ébano, de Mercedes Ron, del segell Montena, de Penguin Random House, grup editorial, són 448 pàgines i un preu de venda al públic de 17,95 €. I com us hem promès, us recomanem una segona lectura, el llibre Loba Negra, de Juan Gómez Jurado, que torna després de l'èxit de Reina Roja, 20 edicions i més de 250.000 lectors en castellà. Torna amb Antònia Scott, però no ho fa sola. La Lloba Negra està cada vegada més a prop i ella, per primera vegada, està espantada. Antònia Scott mai s'ha enfrontat a una decisió tan difícil. Per a les altres persones, el dilema davant del qual ella es troba podria ser alguna cosa insignificant. No per Antònia. Diríem que la seva ment és capaç de treballar a molts nivells de distància en el futur, però el cap d'Antònia no és una bola de vidre. Diríem que és capaç de visualitzar enfront d'ella desenes d'unitats d'informació al mateix temps. Però la ment d'Antònia no funciona com en aquestes pel·lícules on veus un munt de lletres sobre la cara del protagonista mentre aquesta pensa. La ment d'Antònia Scott és més bé com una jungla. Una jungla plena de micos que salten a tota velocitat de la liana en liana portant coses. Molts micos i moltes coses creuant-se en l'aire i ensenyant-se als ullals. Avui els micos porten coses terribles i Antònia té por. Loba Negra, de Juan Gómez Jurado, del segell Ediciones B, de Penguin Random House, grup editorial, són 552 pàgines i un preu de venda al públic de 20,90 €.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ràdio Estel,
I fem una pausa musical i escoltem a Tomeu Penya, Illes dins d'un riu.
Nina, quan et vaig conèixer canviar tot, vaig venir cap a tu amb lo meu millor, ben suau dins jo, era un sentiment tot nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar, aferra molt fort que no sent mal, cada cop del meu cor és un sentiment tot nou. L'amor tan recec i demana dedicació, l'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. Illes dins un riu, això és el que som, ningú més amics, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no tenim vores, ah, ah. Recolzant-nos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà, dubte, no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà, i el missatge és ben clar. Si aquest pic hem vist que no hi ha fi, no ploraràs més, estimada, no faré mal. I en amor ens viurem com ara i sempre, hem entregat sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I dins un riu, això és el que som, ni d'un mes enmig, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats, no t'importes, ah, ah. Recolzem-nos un a l'altre, ah, ah.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Coneguem. I nosaltres seguim en el programa de matinada. Tot seguit parlarem d'una cosa molt curiosa, l'energia positiva, amb Diego López, per una banda, i Eva Gutiérrez, una iniciativa de veïns i veïnes de Terrassa. Muy buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Gracias, ¿eh? Igualmente.
A ver, hemos Gracias. Iniciado esta primera entrevista en energía positiva. Supongo que todas las antenas de nuestros oyentes habrán dicho, a ver, ¿qué es esto de energía positiva? ¿Nos lo pueden explicar, por favor?
Pues sí, yo mismo. Queremos que energía positiva sea el paso adelante, ese paso adelante que nos va a permitir de pasar de decir qué vamos a hacer lo que decimos. Porque hemos creído que la indiferencia es un peso muerto que nos lleva a la fatalidad. Y como no queremos estar en la fatalidad, pues vamos a llevar eso para adelante. Pretendemos desde nuestra asociación de vecinos de Campalet de Vistalegre en Tarrasa y junto con todos los ciudadanos que sean sensibles a este proyecto, a esta idea, de llevar a cabo la instalación más importante de instalación de placas fotovoltaicas de Europa. Y como dice aquel proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido ves solo, pero si quieres llegar lejos ves acompañado, pues estamos intentando de que la mayoría o el mayor número de personas posibles entiendan que este es su proyecto, igual que es el nuestro. Porque queremos revertir el cambio climático, queremos dejar un futuro mejor a nuestros hijos, bueno, queremos algo que francamente muy loable. Y queremos unirnos a tantas y tantas iniciativas que como la nuestra quieren formar parte de lo bueno que se puede hacer.
¿Qué ventajas puede suponer adherirse a energía positiva?
Pues sí, principalmente la primera ventaja, diríamos, es ser consecuente con lo que pensamos. Es decir, estamos muy involucrados con lo que es el tema del cambio climático y pensamos que además es una inversión de futuro. Muy importante también. La segunda es formar parte de un proyecto de compra agregada que consigue los mejores costes posibles. Hemos realizado comparaciones y la mayoría supone unos ahorros en la instalación de un 50%. La tercera, principalmente también, es lograr proveedores y fabricantes de primer nivel, que ofrecen directamente las garantías y además ampliadas. La cuarta es que al comprar a un precio reducido, la amortización se acorta a la mitad de tiempo. Calculamos que de media puede ser en 5 años. Diferentes cálculos y haciendo una instalación óptima, orientación, potencia instalada, etcétera, nos puede llevar a un ahorro medio anual de un 50% de la factura eléctrica. Otro dato muy relevante es que llega el Colegio de Arquitectos de Barcelona, que dice que la tasación de una misma vivienda sin instalación fotovoltaica o con instalación fotovoltaica variaría entre 7.000 y 10.000 euros, lo cual le convierte en una inversión de primer orden, pues revaloriza mucho la vivienda muy por encima del coste de instalación. También es importante que sepamos que debemos optimizar la instalación de consumiendo la máxima energía de día. Como es lógico, que es cuando generamos nosotros normalmente la energía y por lo tanto en este caso nos sale gratis. También para ello deberemos cambiar nuestros hábitos de consumo diarios y programar electrodomésticos y controlarlos para su activación diurna.
A ver, señor López, ¿qué tipo de instalación recomendáis? Porque tengo entendido que existe la posibilidad de instalar baterías y desconectarse de la red.
Sí, efectivamente, eso es así. Bueno, teniendo en cuenta que seguimos siendo, pues eso, ciudadanos, no somos especialistas en la materia, pero sí, afortunadamente, pues el tiempo que llevamos trabajando sobre este asunto nos ha permitido tener algunos conocimientos, pues nosotros recomendamos, e insisto que dicho por ha coincidido la mayoría de las ingenierías con las que hemos contactado, recomendamos que se haga una instalación sin baterías. Los motivos principales podríamos decir que son varios y todos ellos importantes, ¿no? Por un lado, las baterías, si tuvimos que hacer una instalación con baterías, el coste de la instalación sería el doble de cara. Luego, la amortización se alargaría también al doble de tiempo. Ese es un dato, creo, bastante importante. Y el otro dato, por ejemplo, imaginemos ahora ahora ya ha pasado, ¿no? Pero cuando vuelva a venir el verano, las puntas de consumo de electricidad se suelen dar en verano por el consumo de aire acondicionado, el funcionamiento normal de la vivienda, de las empresas y tal. Bien, pues el hecho de que todos y cada uno de nosotros tengamos una instalación fotovoltaica instalada encima de nuestros tejados hará que hagamos un aporte de energía eléctrica a la red, de tal manera que esos cortes a los que ya nos hemos habituado un montón de veces, porque se consume más energía eléctrica de la que es capaz de dar el proveedor de energía eléctrica, pues ahora vamos nosotros y le echamos un capote, le echamos un golpe de mano y aportamos nuestros excedentes. No solamente hemos sido capaces de crear la energía eléctrica que consumiremos nosotros, sino que además la revertimos el excedente, de la cual hablará Eva en todo caso luego, pero cobraremos incluso por lo que vertamos a la red, pero vamos a suministrar a la red nuestros excedentes de forma solidaria. Me parece que sería una buena propuesta hacer una instalación sin baterías.
Pues es una gran propuesta. También mencionaba el tema de garantías y hablamos con la señora Gutiérrez. ¿Qué garantías habéis conseguido para las instalaciones?
Sí, en este sentido, los elementos importantes tienen garantías que van desde el tema de las placas, que serían 25 años garantizados, que en ese plazo rendirán cuando menos un 85% del nominal. Los inversores hemos encontrado entre 7 y 10 años de garantía y, por ejemplo, por conseguir con la pregunta anterior que comentabas con Diego, las baterías tienen una garantía muy limitada y una vida determinada por ciclos de carga y descarga. ¿Esto qué significa? Que realmente el desgaste es mayor, por lo tanto, creemos y aconsejamos que su instalación a día de hoy no es aconsejable.
Bien, una de las preguntas del millón. ¿Existen ayudas económicas para la instalación?
Pues afortunadamente podemos decir que sí. Lo que pasa es que existen diferentes modelos y hemos profundizado sobre dos de ellos en la zona donde vivimos. Una es una aportación que hacen diferentes ayuntamientos. Podemos decir en primera persona que tanto el Ayuntamiento de Tarrasa como el Ayuntamiento de Rubí ayudan a la instalación de placas fotovoltaicas con un 50% de descuento en el pago del IBI durante 5 años. Ese depende de la instalación, puede ser un porcentaje francamente muy interesante. Y el otro viene de la mano de la Generalitat, amb el Consorci de l'Àrea Metropolitana, y que habla de ayudas que en función del área climática en la que estás, y se me ocurre ahora hablar de la zona de Ullastrell, Castellbisbal y tal, que creo que están en la zona D, donde pueden recibir una ayuda a fondo perdido del 35% de la instalación, siempre y cuando se cumpla un requisito, que para eso se ocupará la ingeniería de hacerlo, en el que la instalación supondrá un 30% de la energía, la instalación fotovoltaica, supondrá un 30% de la energía consumida en esa vivienda. O sea, creo que son ayudas francamente muy importantes y en algunos casos puede suponer un porcentaje muy, muy alto de la instalación.
¿Se sabe qué puede costar una instalación fotovoltaica?
Sí, los datos que hemos recogido son en viviendas unifamiliares, pero estos pueden ser aplicados proporcionalmente a todo tipo de edificaciones que tengan tejados con una buena exposición al sol. La inversión en la mayoría de los casos estará entre 3.500 euros y 6.000 euros. Esta es la franja determinada por instalaciones que van desde 3 kilovatios pico hasta 5 kilovatios pico. En cualquier caso, debo recordar que se tratan de trajes a medida, es decir, cada casa o vivienda es única. Entonces, el técnico o ingeniero que haga el estudio previo determinará la potencia a instalar, el ahorro predecible y el coste más eficiente.
¿Y qué se debe hacer para aquellas personas que quieran adherirse a este proyecto?
Pues bien, en este caso, primero, tenemos que estar totalmente seguros que lo queremos hacer, que queremos hacer este emprendimiento y dar el paso hacia adelante. Y segundo, disponemos ahora mismo de un formulario online con el que rápidamente podrían inscribirse cualquier interesado para formar parte de Energía Positiva. Lo podrán encontrar en Instagram buscando Energía Positiva Tarrasa. Y o bien al enlace directo que sería bit.ly/registra-energia-positiva.
Bien, pues aquellas personas que estén interesadas en el tema ya lo saben, pueden entrar en la cuenta de Instagram @energiapositivatarrasa y allí buscarán más información y pueden inscribirse en este formulario pues que Eva nos estaba comentando. ¿Tienen plazos previstos?
Pues mira, Esther, como esto supone un esfuerzo, puesto que buena parte de la gente que participa de este proyecto pues tiene trabajos y tiene actividades que van más allá del propio proyecto, por muy bonito que sea Energía Positiva, nos hemos marcado un plazo que no será, tengo que adelantar, que al final hemos decidido que no sea el definitivo, pues por la aceptación que está teniendo por buena parte de aquella gente que va a las pequeñas conferencias o charradas que hacemos por diferentes sitios y poblaciones. Entonces, el plazo que tenemos previsto de entrada, y que esperemos que sea el más potente de todos, lo hemos acotado hasta el 31 de diciembre. Pero es cierto que desde nuestro fondo de imaginación, que está en Campalet de Vista Alegre, hay diferentes ideas que se pueden asociar perfectamente a este proyecto y que queremos continuar con energía positiva, porque quiero recordar a vuestros oyentes que energía positiva puede ser el proyecto de sus vidas. Yo estoy encantado con la idea de que este sea un asunto del que pueda hablar con mis hijos y nietos con cierto orgullo. Entonces, para toda aquella gente que realmente quiera, pues eso, hablar en el futuro con cierto orgullo de que hizo algo importante en esta vida, pues me parece que no está nada mal que formemos parte de Energía Positiva. Pero sí, en principio, hasta el 31 de diciembre, pero nos han solicitado diferentes poblaciones, y hablo de poblaciones, de que a partir de enero, igual se acogen alguna ayuda del ayuntamiento, lo vamos a seguir pues eso, facilitando la información y trabajando para ellos y hacer de esto el proyecto de nuestras vidas.
Y antes de acabar, y muy brevemente, ¿qué le parece si hacemos un pequeño resumen de todo lo hablado?
Pues si tuviera que hacer un resumen, casi me lo voy a tomar como muy en serio. Hemos querido, y gracias a la oportunidad que creo que es invalorable que nos habéis dado en Radio Estel, pues lo que hemos querido ha sido dar visibilidad al proyecto, gracias a vuestra ayuda. Os hemos explicado cuál es el origen. El origen no dejó de ser, pues eso, 4 o 5 vecinos, que tengo que decir que fue una barbacoa, donde nace la idea de, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Donde se dejó de decir que se iba a hacer para hacer lo que decíamos, insisto en ese tema, ¿no? Queremos también dejar muy claro de que parece que es el movimiento cívico el que al final va a cambiar el mundo, porque desafortunadamente nadie nos sentimos totalmente contentos con quienes nos gobiernan, con nuestros políticos. Bueno, pues hagámoslo nosotros, ¿por qué tenemos que esperar que lo haga nadie más? Y bueno, y hemos querido también dejar muy claro que esto es una instalación que es altamente rentable. Recuerdo lo que decía Eva, de que una simple valoración hecha por un arquitecto que visite nuestra vivienda nos dejará muy claro que por el hecho de tener placas fotovoltaicas nuestra vivienda vale 7, 10.000, posiblemente 15.000 euros más, cuando igual hemos tenido que invertir 3.000 euros. Y yo creo que por acabar, pues simplemente que era importante que supierais dónde podéis obtener información y dónde os podéis agremiar, que si no te importa, igual tú lo tienes más a mano, pues podríamos acabar, el colofón podría ser dar el enlace por el que os pondríais en contacto con nosotros.
Por supuesto, aquí lo tenemos todo apuntado en la cuenta de Instagram, @energiapositivaterrassa, y también en el link que nos ha comentado la señora Gutiérrez, bit.ly/registra/energia/positiva. Aquí tienen toda la información, tanto el formulario como si quieren contactar con ustedes.
Muy bien. Pues muchas gracias y bueno, y un abrazo a todos los oyentes de Radio Estel, y esperamos obtener de esta entrevista más gente que entienda que este es el proyecto de todos.
Pues muchísimas gracias, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit. Comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana per Terminator, Destino Oscuro. Suposa el retorn de Linda Hamilton com Sarah Connor i Arnold Schwarzenegger com T-800 i segueix els aconteixements de Terminator 2, El Juicio Final. També compta amb Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna i Diego Boneta.
Habla. Y deprisa.
Empieza tú.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
Soy humana, pero mejorada. Que te quede muy claro. Mi misión es protegerla. Si la pones en peligro, puedes darte por jodida.
Vale. Yo conduzco.
Va a pitar a tope, hermano. Mi cuerpo es un arma.
Deja de chulear.
Perdón.
¡Ven conmigo!
I seguim amb La trinxera infinita, pel·lícula dirigida per Aitor Arregui, John Garaño i José Mari Goenaga. Han obtingut 6 premis en la passada edició del Festival de Sant Sebastià, protagonitzat per Antonio de la Torre i Belén Cuesta, que interpreten a una parella de recent casats que s'han d'enfrontar a un tancament de més de 30 anys. Per explicar aquesta història d'amor i por, els acompanyen en el repartiment els actors Vicente Vergara, José Manuel Poga i Emilio Palacios. Sí que passarem una miqueta de por, sí, amb aquesta música de fons. I acabem amb l'última estrena, L'Ovella Sound, la pel·lícula Gran Hagedon, cinta d'animació dels estudis Arman i Estudio Canal. Unes estranyes llums planegen sobre el cel del tranquil Mosigan, anunciant l'arribada de visitants d'una llunyana galàxia. Però a la granja, Mossy Button, l'ovella Shaun i la resta del ramat segueixen fent de les seves. Moltot i Bitzer, el seu gos pastor. Després d'aquesta incursió, un adorable extraterrestre de sorprenents poders es queda a terra i Shaun veu en ella una oportunitat de diversió alienígena. Però abans ha d'evitar que la seva nova amiga sigui capturada per una sinistra organització. Estarà preparat el ramat per afrontar una missió de dimensions astronòmiques?
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
¡Lula!
Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce. Pero está lejos de casa.
Opa.
Y se ha metido en un buen lío. Para ayudarla a volver, tendrán que ser más listos que los malos. Estar preparados. Mantenerse concentrados. Y pegarse al plan. Deja que los creadores de Chicken Run te lleven a una aventura que es de otro mundo. Prepárate para un encuentro en la fase lanuda. Granjageddon, vuelve la oveja Shaun.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig. Els torrons dels mestres.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir. In the
heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosas. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.